Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I de cop van entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
Avui us plantejo una pregunta. Quants tours hi ha dins d'un mateix tour? Segur que tots vosaltres tindreu respostes diferents. El mateix passarà si ho preguntem als ciclistes o als directors d'equip, o als soanyers, als fisios, als cuiners. El que hem viscut en aquesta segona setmana del tour, aquesta muntanya russa, ho recordarem durant molt temps. I el que és millor, ens planteja una tercera i definitiva setmana de competició apassionant. Canviaran les tornes? No ho sabem, però tenim l'esperança de trobar-nos amb una cursa molt oberta. Prepareu-vos per un Ràdio Volta amb pronòstics atrevits del Fletxa, amb propostes que ens faran obrir els ulls. I fem un favor, quedeu-vos fins al final. Avui ens acompanyarà un company d'ofici que d'això del ciclisme i del tour en sap un munt. Amb el Xavier García Luque, periodista de La Vanguardia, mantindrem una conversa llarga, pausada, sobre ciclisme, sobre el tour, sobre el periodisme i anècdotes diverses, que és una autèntica delícia. Parlarem dels esportistes més mentiders, i ja descobrireu què vull dir. Arrenquem i ho fem amb un llarg resum sonor del que ha passat els últims dies. Quina setmana que hem viscut! Preparats? 3, 2, 1... Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
La carita que tenia Bardet.
Vingegaard! Vingegaard se mueve.
A ver.
Justo cuando nos cambiaban el plano.
A ver la respuesta por parte de Pogacar, que no puede.
De momento
no viene. Viene o aguanta todavía Maika.
Sí,
qué
pero
trabajo. Es trabajo el de Maika, pero se marcha Vingegaard. Vamos a ver. Se
queda pero mira, está perdiendo un metro, parece ahí Pogacar.
Attack of Jonas Vingegaard. Going for glory. Going for yellow. He opens up a gap. Maika looks around and says to Tadej, do you have enough? And Pogacar can't quite hold the wheel of Rafał Majka. Vingegaard with an assault on yellow.
Enorme.
Ahí va Tadej.
Ahí responde, se van a quedar solos Pogacar. Con la respuesta fulminante de Vingegaard. Tomás que intenta venir y no puede. Bueno, Enric tiene que subir a su ritmo. Esta es otra pelea, esta es otra carrera diferente. El ataque esperado, justo precisamente en ese punto, 5 kilómetros.
As we see Tom Pidcock really pushing things. Magnus Cort and Jonas Vingegaard, but you cannot take your eyes off this bike race for one minute. There's something happening just about everywhere on the road.
It's beautiful to watch a confident descender, isn't it? But it still leaves you with your heart in your mouth.
Not many people believed him, but on the evidence of what he's just shown on Alpe d'Huez, Chris Froome has more left in his career. He's back.
Trying to get back onto the wheel.
Michael Matthews, a resurrection, a big attack on the right-hand side. Matthews goes, attacks hard on the right-hand side. He hauled Bettiol back.
Try to recover, my friend. Try to recover.
Oh, yeah.
Little by little.
I try to, huh?
Yeah.
Preparation for Vuelta, no?
Yes, exactly. Exactly.
Steven Kruijswijk qui vient de tomber avec Van Aert juste à côté de lui.
C'est la deuxième fois, eux, hein, ensemble.
Et regardez, le 117 qui est tombé, équipier de Romain Bardet, c'est Martin Tesvelt, là.
Il y en a un à droite, un à Israël.
Là, il manque un vélo, enfin, il y a un vélo sans coureur. J'espère que ce n'a pas été, parce que c'était dans la même zone, hein. C'était dans la même zone qu'il y avait les manifestants, là. Il y a comme Fuglsang également qui serait pris dans la chute. Chute encore dans le peloton. Chute du maillot jaune. Jonas Vingegaard qui vient de tomber avec Tish Benoot. Le sort s'acharne sur la Jumbo Visma. Il est touché, Jonas Vingegaard. Regardez son maillot, la tunique jaune qui n'est plus immaculée.
Il repart rapidement.
Incroyable. En 10 km.
Oui, Benoot, lui, ça va pas.
Benoot. Incroyable ce qui se passe là.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Incroyable el que hem viscut. Primer de tot en Vingegaard atacant el Granon el dia que Pogacar va demostrar que era humà. Aquell dia Vingegaard, ho sentíem, es va vestir de groc. Va seguir i va continuar la cursa amb l'Alpe d'Huez amb els atacs de Pogacar en aquesta ocasió i fins ara sense efecte, el mateix dia que van viure aquell meravellós descens de Tom Pidcock. Amb Chris Froome de nou lluitant, veient-se colze a colze amb els millors al capdavant de la cursa i tancant els Alps amb la banda sonora, amb la Beefeater Band i aquest ball que podeu buscar que és una autèntica delícia. Hem continuat amb el dia de Mender, amb Betiol atacant, reaccionant, però Matthews, que ho fa de meravella, amb un orgull enorme i aconsegueix emportar-se a l'etapa. El que sentíem, aquest muntatge dels companys de Bellon, eren la narració d'aquesta etapa barrejada amb les paraules tapades amb aquest pip de Jonathan Bogters, el director de l'equip des del cotxe de l'Education First. Hem continuat amb aquesta conversa amb Alberto Contador des de la moto parlant amb Primo Roglic, que fent broma li diu que res, que s'estava preparant per la volta. Bé, Roglic ho ha deixat, ha abandonat. També Steven Kruijswijk, a qui sentíem com des de la televisió francesa explicaven, narraven la seva caiguda i al cap de pocs instants també narraven la caiguda del líder de Vingegaard. En fi, quantes coses, quin estrès. És moment de posar-hi una mica de pausa, d'anàlisi, és moment de saludar el Fletxa. Entrem, per tant, al territori Fletxa.
Really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France. Yellow jersey, polka dot jersey, white jersey.
Bon, Antoni Fletxa, què tal, com estem?
Què tal, Isaac? Molt bona.
Bé, sembla que arribem a l'última setmana i que tenim el Tour més viu que mai, eh?
Sí, està superinteressant, a part si... Aviam, l'audiència també ho percep, no? I hi ha molta tensió al Tour de França. Hi ha hagut canvis, sobretot amb el canvi de lideratge i amb els equips, que entre caigudes, Covid i més històries, al final passen de tenir superioritat a no tenir-la, a estar igualades les forces, o sigui... Queda moltíssim. Al final és això, no? El Tour, el que diuen, no? Que fins que no arribes a l'última setmana no tens res garantitzat.
Hem passat una última setmana en què gairebé havíem de fer un especial cada dia perquè vam començar amb Pogacar, que semblava imbatible. Després vam viure l'etapa del Granon, on el Jumbo va estar molt bé i li van prendre el lideratge. Ell va patir aquell defalliment que va perdre 3 minuts aquell dia, i ara el Jumbo, que semblava intractable, doncs ha perdut de cop dos homes importants. Hem de veure Benoot també com es troba. Déu-n'hi-do quantes pel·lícules o quants tours que hi ha dins del propi Tour, eh?
Exacte, i inclús quan el Jumbo estava al 100% a l'etapa de les Jambordes, o sigui, també van passar un munt de problemes mecànics i caigudes, o sigui, al final és el que diem, no? En una volta d'altres setmanes és gairebé impossible que no et passi res a dins d'un equip, eh? I en aquest any sembla que estan passant a més coses de lo habitual, no? Per tant, sí que hi ha una superioritat entre els dos favorits, però és que jo... Fixa-t'hi, que poder hi ha certs equips com a Ineos tan oportunista que està allà, que hi ha molts corredors que tampoc els treuen de roda, per dir-ho d'alguna manera, i com passi alguna cosa d'aquesta, al final els que estan durant el Tour seran ells, no passa el Vingegaard o el Pogacar.
Sí, tu creus que l'Ineos encara pot fer alguna cosa important? Perquè fins ara és el que dius tu, eh? Han estat allà una mica amagadets, intentant desgastar al mínim, deixant la responsabilitat a d'altres, però és cert que té molts homes entre el top 10, té gent experimentada i podríem pescar en aigües d'aquestes turbulentes.
Exacte, jo crec que si han de fer alguna cosa serà oportunisme 100%, eh? Perquè no tenen... no són superiors, no? Bueno, poder ara amb la pèrdua de companys del Vingegaard i com està l'equip del Pogacar, dius, bueno, poder sí que estan més igualats, però és cert que a nivell de corredors líders que tenen a l'equip no són tan forts, o sigui, el Geraint Thomas no és més fort que els altres dos. Per tant, en teoria, ells no poden trencar la cursa ni fer una exhibició i aïllar-se o aïllar la resta i guanyar, no? Però l'oportunisme sí que el poden agafar, no? I jo crec que, mira, venen de perdre un Giro d'Itàlia, no?, a l'últim dia, i qui diu que no acabin guanyant aquest Tour de França a l'últim moment? El Thomas és un bon contrarrevistista també, o sigui que amb la crono final de més de 40 quilòmetres que tenim, no podem descartar les seves opcions. Per tant, no dic que és el favorit, però tant com estan les coses, la situació d'aquest Tour, tot pot passar, per què no, no? Un equip com ells, jo no el descarto, de moment no el descarto.
Home, doncs m'ho apunto perquè els teus avisos sempre van bé i els acabem recuperant. Sí que és cert que sembla que Vingegaard i Pogacar estiguin a un nivell molt similar, que en el cara a cara a Pogacar li costa molt fer mal, però com creus que pot afrontar o patir aquesta setmana Vingegaard sense Roglic ni Kreisbach després de les caigudes i d'haver abandonat? Quant mal o quin mal li pot fer tot això?
Té el hàndicap, sobretot, que és el primer cop a la seva vida que s'enfrontarà a una situació d'haver d'afrontar l'última setmana del Tour amb la responsabilitat d'haver-ho de guanyar, no? I això és una incògnita per ell, per tothom, no? Però sobretot per ell mateix. L'equip, com tu ben dius, ha perdut els corredors que ell no s'esperava poder, no? Importants, perquè un com és el Cavendish amb el paper més de gregari i l'altre amb el paper més de jugar a nivell estratègic o d'intentar trencar la cursa, clar, tenies més opcions. Ara el que és cert és que el Vingegaard té menys opcions a nivell estratègic, no? I amb un Van Aert que s'ha exhibit poder massa, no?, la primera setmana, que ha fet aquests esforços que jo estic convençut que els acabarà pagant en aquest Tour al final, eh? I els acabarà pagant en un moment on realment l'equip ho necessitarà. I mira, o sigui, ara van perdent companys d'equip i ja no és allò que dius, vale, bueno, no passa res les exhibicions que ha fet perquè anem una miqueta sobrats, no? Ell al final haurà de galvanar, haurà de tenir responsabilitat de tancar més forats del que s'imaginava, de tirar més quilòmetres del que pensava. El Benoit també, que va arribar tard l'altre dia, bueno, amb molta minutada. Sembla que el Vingegaard ara, de cop i volta, es comença a quedar sol o es comença a quedar amb menys corredors. Per tant, això li treu opcions, li treu forces al seu equip, en situacions que se'ls poden complicar, no? Si se'ls complica la cosa, esperem, i tant de bo per ells, que no, això no passi, perquè no ho tindran tan fàcil com tenien fa una setmana, eh? Per tant, bueno, veurem en què passa i, com has dit abans, està molt interessant el que està passant aquest Tour de França. Tot és possible, no?
I tant, i tant. Mira, m'has pres la pregunta perquè la tenia apuntada. Tu la primera setmana m'anaves dient Van Aert molt bé, molt espectacular, agraïm tot el que fa, però alerta que això no li passi factura al final del Tour perquè potser el seu equip el necessitarà, i aquí estem, en aquest escenari. I davant d'això, jo veig la figura de Pogacar, que el veig molt tranquil, aquest tio, fent broma amb tothom. En l'etapa d'aquest diumenge que va guanyar Philipsen, el va anar a veure, el va remullar, va fer broma. Amb Vingegaard també ha tingut molt bons gestos. Com veus tu a Pogacar? Perquè se'l veu extremadament relaxat i tranquil. Ens amaga alguna cosa? Què farà aquesta setmana?
És la mateixa actitud que tenia el primer cap de setmana, el Pogacar a Dinamarca, amb la caiguda, i l'ha mantingut. O sigui, ell té aquesta maduresa, poder, aquesta tranquil·litat de no... de dir, bueno, jo al Tour de França ja l'he guanyat un parell de cops i aquí hi ha molta gent aspirants que encara no l'han guanyat, no? Jo crec que això és el que el porta a aquesta situació de dir, bueno, jo estic aquí gaudint i sóc feliç, no? I amb aquesta actitud tot és possible. També et dic que crec que a les exhibicions que ha fet el mateix Pogacar són les que acaba pagant, no? I jo crec que si es plantegés el Tour ara, poder ho faria d'una altra manera. Per això dic que dubto que sigui capaç de guanyar temps al Vingegaard, i ho dubto, ho intentarà, però intentant-ho cada dia em sembla gairebé impossible.
Doncs ens queda una setmana apassionant, ho anirem analitzant aquí. Per cert, el Jumbo és, si no vaig errat, és l'hereu del Rabobank, no?
Sí, però bueno, ha canviat moltíssim.
Ja no queda res, eh? Sí. No puc demanar res de referències tu de com funcionen allà, ni quina mentalitat tenen, ni res, no?
No, perquè sí, és cert que hi ha molts auxiliars en allà, però la direcció, la gestió de l'equip és molt... que no té res a veure. Ja. Per tant, no vull dir que el que ha canviat, perquè el que és nou no el conec. Sí, la gent que està allà gestionant l'equip no la conec, per tant no sé realment com funcionen, la veritat.
Sí, sí, bé, era una curiositat perquè al final els equips acaben evolucionant tant, però, en fi. Joan Antoni, moltíssimes gràcies i en tornem a parlar la propera setmana que en parlem ja tindrem guanyador d'aquest Tour de França.
Exacte, aviam si sabem qui és el guanyador final.
Vinga,
a reveure.
Una abraçada.
Igualment.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Acomiadem el Fletxa i saludem. D'alguna manera li donem continuïtat. Ara sabreu què vull dir, a què em refereixo, i m'explicaré. Saludem el protagonista d'avui, a qui no vull entrevistar, sinó simplement ens deixarem portar i mantindrem una conversa llarga, pausada, interessant, sobre ciclisme i sobre el Tour, que a casa nostra, ja us dic que n'hi ha pocs, si és que n'hi ha algun, que en sàpiga més que ell. Xavier García Luque, què tal, com estàs?
Pues molt bé, què tal, Isaac, què expliques?
Aquí molta calor i de Tour fins al capdamunt. Ara, per cert, acabem de sentir el Fletxa i pensava que tu l'havies tingut, el Fletxa, d'analista tècnic a La Vanguardia, oi?
Sí, sí, amb alguna anècdota divertida, si vols, però era un molt bon analista, vaja. Ja ho hauràs pogut comprovar sobradament per la manera com analitza i com parla i com explica i com escriu, fins i tot, perquè el que feia el Fletxa quan escrivia La Vanguardia tenia molt de mèrit, perquè ell disputava el Tour i feia l'article posteriorment, a l'acabar l'etapa. No ho feia des de casa, des del sofà, O sigui, un grandíssim analista.
Clar, una cosa és que sigui analista ara des d'això que dius tu, des de casa, però una altra és durant el Tour, que els ciclistes passen de tots colors. Com va sortir allò, per cert? Tu ja el tenies controlat o em va sondejar d'altres?
Sí,
o com va anar?
Sí. Bueno, sempre havia mirat de tenir algú que aportés alguna cosa més interna, més pròpia, més professional, fins i tot, des de l'òptica ciclista, i el Fletxa em va semblar que podia ser un element boníssim i li vaig proposar i em va dir que sí. Jo crec que es va llançar una mica a la piscina, perquè fer-ho disputant el Tour al mateix temps és una exigència que jo no n'he vist gaires, de casos com aquests, però crec que va ser un èxit. Eren molt bons els articles que feia el Fletxa a La Vanguardia.
I tant.
Si vols l'anècdota ràpida, que te l'explico, és que durant aquests tours que ens va fer d'analista, ell va guanyar una etapa, l'etapa famosa de la zona de Toulouse.
Sí.
I, clar, aquell dia jo, era lògic, anava de bòlit, entrevistes, podis, recuperació tardia, tot el que vulguis, no? I llavors et diu, ostres, Xavi, jo avui no puc fer l'article. I dic, mira, però Antonio, si no fas l'article el dia que has guanyat l'etapa, a mi els lectors em pengen, per dir-ho així, no? Ja no dic la redacció del diari, no? I, bueno, vam haver de fer un puntal. Ho va fer, El va fer. El que passa que aquell dia li vaig mig escriure jo amb tot el que ell em va explicar d'una sèrie d'anècdotes que ara es podien rebuscar a la col·lecció de La Vanguardia, però que era el dia més important. I aquell dia l'article va començar a portada, crec recordar, de La Vanguardia, per la importància que se li va donar com a guanyador d'etapa, que ens explicava l'etapa des de dins, no? Va ser espectacular.
Sí, és que estava pensant, aquesta fórmula, no sé si tu ja l'havies vist algú, si la vas començar tu, perquè jo l'he vista també a d'altres diaris, també d'altres mitjans, això en format ràdio. De fet, del Fletxa crec recordar que encara guardo alguns retalls en paper, que és una cosa que ja gairebé no es fa, però és una fórmula molt interessant, però que costa, eh? Costa trobar esportistes que tinguin aquesta capacitat.
Costa moltíssim, costa moltíssim. El ciclista en general... és un element peculiar dintre del món de l'esport, en molts aspectes, no? A vegades et trobes gent amb un bagatge cultural impressionant, que és difícil de trobar en altres activitats esportives, on són molt bons amb el que es dediquen, però, no sé, ara llenço una teoria. Han guanyat diners tan ràpid i tan joves que, doncs, evidentment, ja han dit, no, això ja em dona per tota la vida, no necessito continuar cultivant-me, per dir-ho així, no? I en el ciclisme et trobes gent molt interessant, i que és capaç de fer això que dic, això tan, tan estrany de poder escriure i voler fer-ho, fins i tot, perquè és que no en tenia cap necessitat, ni, vamos, com pot pensar molta gent, tampoc es feia ric, amb el que podia cobrar per aquells articles. Era una cosa que la feia realment perquè li agradava.
I tant que sí. Tenia moltes ganes de parlar amb tu, ja ho saps, de fa temps que t'ho havia dit, amb tu havíem compartit alguns tours de França, no és cap secret, el que passa que tu n'havies fet molts més que no pas jo, i aquest serà el primer que no faràs, després de quants? 30? 30 llargs?
Seguits, 32 em sembla que són, 32. I algun altre suelto abans, algun altre aïllat. Però seguits, doncs des del 91.
Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Bé, aquelles tirades llargues de cotxe teníem temps per escoltar Nostalgia i per parlar molt de la nostra professió. També m'agradaria que expliquessis a tota la gent que ens escolta com es pot explicar un esport que, en definitiva, no pots veure o no pots seguir amb els teus propis ulls. T'has de fiar del que t'ensenya la televisió. I anys enrere, això potser ja no t'havia tocat, però un esport que clar, que t'havies de seguir de l'anècdota, t'havies de fiar de les anècdotes que anava explicant la gent a mesura que avançava, perquè això no és un pavelló, no és un camp de futbol on tu estàs allà assegut a la teva tribuna de premsa i on ho pots anar seguint tot. Com treballa un periodista davant d'aquest escenari?
Doncs, com diria aquell, completamente de acuerdo, no? És realment una altra de les peculiaritats d'aquest esport. Jo encara vaig fet algunes... algunes curses sense televisió, és a dir, només dient adéu als corredors a la sortida, recollint-los a l'arribada i preguntant com ha anat això. I d'aquesta època recordo que algun director m'havia dit, diu, no hi ha esportista més mentider que el ciclista, en el sentit que com que no podien explicar el que volguessin, doncs cadascú venia a l'etapa de la manera que li anava millor, no? La culpa és d'aquell que no tirava, jo he fet tot el que he pogut i potser havia estat al revés, per entendre'ns, no? Però això encara ho vaig poder agafar. I era bastant frustrant, no? El no tenir més enllà que la petita informació que et donava la pròpia cursa de qui s'escapava i en quin quilòmetre, però res més. Després els detalls concrets no els tenies. També sobre això, si vols una anècdota periodística,
sí,
una de les meves primeres etapes que vaig seguir va ser a la Volta a Catalunya i amb una situació, doncs, evidentment, de debutant absolut. Jo em vaig presentar allà a la Volta i vaig dir, mira, vinc de l'avantguàrdia per seguir la cursa, i ells m'ho van fer tot, per dir-ho així, no? Em van posar amb un cotxe amb altres periodistes i un xofer que era, normalment solien ser ciclistes, i doncs ens portaven a seguir l'etapa, etcètera, no? I vaig coincidir amb aquella primera volta en el cotxe amb un periodista veterà boníssim, dels millors periodistes de ciclisme que hi ha hagut aquí a Catalunya, que es deia Antonio Vallujera. Vallujera sí. Havia seguit tours, havia seguit moltíssimes curses, havia entrevistat a tothom. Era un superexpert del ciclisme. I jo, doncs, aquelles primeres etapes al seu costat em van ajudar molt a aprendre moltes coses. Però el primer dia, a la primera etapa, recordo perfectament que portàvem l'aparell de Ràdio Volta dintre del cotxe per estar informats del que anava passant, i jo ho anava apuntant tot, com a debutant, com a novencell que era, doncs, quilòmetre tal, s'escapa aquest, quilòmetre tal, meta volant de no sé on, primer tal, segon tal, tercer qual, tot apuntat. I mentrestant, el Vallujera va agafar i es va quedar dormit. I va passar tota l'etapa dormint, a dintre el cotxe, amb la caloreta, amb el que fos, dormint. I quan faltava poc per arribar, que el ritme del cotxe també es modificava, es va despertar i em va dir, a ver, ¿qué ha pasado? Jo li vaig llegir tot el que jo havia apuntat, que sí, tenia la relació de tot, però no havia entès res. I ell em va explicar l'etapa. M'ho va explicar tot. Em va dir, mira, ha passat això, ha atacat aquest, ho ha fet per això. Llavors, l'altre perquè no li interessa, perquè li deu una de l'altra etapa de no sé on, de quina cursa, perquè aquests estan buscant això, perquè... O sigui, l'etapa me la va explicar ell, que havia estat dormint.
Que bo!
I jo ho tenia tot apuntat i era com si tingués doncs, el minut a minut d'un partit de bàsquet, però que no sapigués res més que el minut a minut. I no era capaç d'interpretar
el
que ell ràpidament m'ho va explicar tot. Va ser una lliçó que no he oblidat mai, realment.
No, bé, n'anem aprenent, cada dia que passa. A més, la nostra professió en aquest sentit ha canviat molt, perquè ara totes les referències que tenim, qualsevol des de casa, amb les dades GPS que es donen, és a dir, amb Twitter a l'instant, tothom pot fer una pel·lícula de l'etapa amb molts més elements, fins i tot que els propis periodistes, si estem sobre el terreny. Jo quan et recordo tu compartint aquests tours, també la Volta, sí que veig un periodista que sempre has marcat un perfil propi. Et recordo, per exemple, llegint cada dia els diaris francesos, que jo pensava, però el Xavi, què coi llegeix tant si al final... És com et senties més còmode, tu, amb aquest tipus de periodisme, amb molts referents, amb molta documentació, amb moltes dades externes dels diaris francesos que et donaven una altra mirada?
A veure, a mesura que vas veient el que fan els teus col·legues, i especialment els més veterans i els de més nom i més reconeguts, doncs et vas fent com una mica de no sé si dir-ne, de fitxer, no? De dir, mira, aquest m'agrada com ho fa, sí. Aquest, quan m'ha donat una opinió i he pensat, vols dir? I al cap de tres dies he dit, ostres, doncs tenia raó, aquell ho va veure bé en el seu moment, coses d'aquestes. Llavors ja anaves veient qui era el cronista que t'interessava, veure com havia analitzat l'etapa per poder comparar amb el que tu potser havies escrit i dir, a veure, aquest com ho ha vist, a veure què explica. Llavors, si parlem de ciclisme, hem de parlar de França, i més durant el Tour, i si parlem del Tour de França, hem de parlar de l'equip. Sí, sí. I l'equip és una autèntica bíblia, com ho és la Gazzetta, quan les vegades que he anat a seguir el Giro, doncs veure'ls treballar, els de la Gazzetta, veure com, per exemple, a les sales de premsa, la Gazzetta tenia, en el Giro en concret, per exemple, un equip de 6-8 periodistes de taula, diguéssim, repartits per tot arreu, i després n'hi havia un que era el més veterà, que en sabia més, i que l'únic que tenia al seu costat, ni màquina d'escriure, ni bolígraf, ni paper, només tenia un telèfon. I des d'aquell telèfon anava estant en contacte constant amb la redacció central de Milà, explicant, farem una pàgina d'això, cap d'una estona. No, en farem mitja perquè ha passat això altre. Farem un perfil d'aquest. Prepararem no sé què. O sigui, anava vivint tot el Giro i dirigint a tot aquell equip que tenia al voltant. Clar, quan aquest senyor, a més, a l'unió l'acabava tota aquesta feina, agafava la màquina i feia el seu article de resum, te l'havies de llegir. Te l'havies de llegir perquè és que era l'experiència ciclista transformada en paper rosa, en aquest cas de la Gazzetta. I amb l'equip és el mateix. Sempre ha tingut grandíssims cronistes que jo crec personalment que això, i encara avui dia, és boníssim poder veure quins anàlisis fan. I a part, treballen amb molta gent i amb molts mitjans. Aquesta setmana van fer un reportatge extraordinari a l'equip amb els pares del Vingegaard, com estan seguint el Tour amb la Roulot, acompanyant el seu fill i explicant l'afició del Vingegaard des de jovenet, com han sacrificat durant anys aquella família totes les vacances sempre per emportar-se el nano a visitar i a pujar els ports més importants del Tour de França. Se'ls ha fet tots 4 i 5 vegades, quan potser tenia 16 anys, per dir alguna cosa, no? I amb el pare al costat, que explicava en el reportatge, ell em anava explicant coses i el deia, pare, perquè és que jo no puc respirar, jo perfecte et segueixo, no? No em parlis més, que no puc. I aquest reportatge de l'equip dius, ostres, això és el periodisme realment amb mitjans i amb capacitat i amb algú que dirigeix i que pensa, ara hem de fer aquesta cosa.
I tant que sí. De fet, per no allargar-nos molt, no hi entrarem, però quan parlaves dels italians, crec que no havia treballat a la Gazzetta, però m'ha vingut la imatge del Gianni Mura, que sí que seguia el Tour amb màquina d'escriure. Ara que parlaves de l'equip, pensava també en les vinyetes humorístiques que et veia aquests dies també que en penjaves alguna a les teves xarxes socials, que també informen molt. I sí que et volia preguntar, tu vas viure la irrupció dels mitjans anglosaxons amb l'aparició de Lance Armstrong, com ho recordes? No sé si allò també va... És a dir, que van entrar allà aixafant-ho tot, si va canviar el panorama comunicatiu?
Jo crec que sí, que va ser així. Jo particularment soc bastant francòfil, i el fet de que arribessin amb aquella situació de poderio, de venim aquí a menjar-nos-ho tot, i ara us ensenyarem el que és guanyar el Tour, i ja no em refereixo només a l'estil de l'equip, que també era bastant així, em refereixo també a l'estil d'alguns, no de tots, dels periodistes. Però el que sí que es va aconseguir, i això ja no ha canviat, ha quedat ja per sempre, és que el Tour, que era una cosa molt francesa, avui en dia és molt anglòfila. No hi ha comunicat de premsa, no hi ha roda de premsa, no hi ha qualsevol comunicació del Tour que no es faci en anglès, i a vegades també en francès, quan abans era absolutament el contrari, es feien en francès i en anglès, doncs, quan era perquè era el personatge ho exigia, no? Però això, fins i tot, jo crec que és un problema de la pròpia societat francesa, i ara potser ens escapem una miqueta del que és el
ciclisme. No, tu tira, tu tira.
Però jo ho trobo interessant, que és, jo m'hi he trobat aquests últims anys, doncs el comunicar-me amb la gent d'organització o de premsa o de dintre del Tour, no parlo anar a un restaurant a sopar, sinó parlo dintre d'aquest món, i en seguida se'n passaven a l'anglès. O sigui, a la que notaven una mínima errada de pronunciació o d'accent o del que fos, pam, saltaven a l'anglès. I això jo crec que és un error terrible, un error terrible, que fins i tot el podem traslladar a la nostra pròpia societat amb el català i el castellà. Mm-hmm. Si la gent de França considera que a la que hi ha un estranger que fa un esforç per parlar la llengua del francès, el que has de fer és passar-te l'anglès, va molt malament. Crec que s'estan equivocant moltíssim. I qui vulgui que ho analitzi, com deia, des de l'òptica del català i el castellà a casa nostra. I això comença i neix quan arriben els tours d'Amsterdam, sens dubte.
I això que tu tens bon francès, eh? Perquè recordo que quan ens trobàvem algun problema en un hotel i jo et deia, Xavi, tu...
Sí, sí, però així i tot, mai tens l'accent perfecte i sobretot no visquent-hi tot l'any, diguéssim, no?
Sí, sí.
I llavors, sempre, en seguida, se't passaven a l'anglès i la frase en francès, si us plau, l'he dit tantes vegades, perquè jo m'hi sento més còmode i el segueixo millor la conversa, i l'he tingut que dir moltes vegades, i això comença amb Amsterdam, abans era impensable, abans era el tour era francès i ja està.
I tant. M'agrada molt aquesta fotografia que hem fet de l'evolució durant uns quants anys del que és la relació del Tour de França amb el periodisme. Ho hem sintetitzat en 10 minuts, poc més, el que hauria d'haver estat una hora llarga, perquè imagina't, ara començàvem a parlar d'hotels i restaurants, si comencem a rescatar anècdotes d'aquest terreny, no acabaríem mai. El que no vull acabar és sense demanar-te, ni que sigui per la teva experiència i tot el que has après i saps de ciclisme, què esperes d'aquesta última setmana? Perquè el Fletxa ja apuntava una miqueta a Ineos com a equip tapat aquests últims dies, però també tenim aquest Jumbo amb baixes inesperades, amb Pogacar, que no sabem si capgirarà la truita o no. Què et diu la teva experiència?
A veure, el Tour, podríem dir que hi ha dos punts claus. Un és el recorregut, i això se sap a l'octubre, i el tens sobre la taula i pots mirar les etapes i fer la idea de moltes coses. Però després hi ha el guionista, i el guionista és el que ens va fent els canvis els cops de teatre, diguéssim, que van succeint al llarg del Tour, no? I jo diria que el guionista d'aquest any és dels bons. Aquest any ens ha tocat un guionista bo. El guionista dels anys d'Armstrong era molt dolent. Era un guionista molt avorrit. Els anys de l'Indurain exactament igual. Eren avorridíssims. El que passa que, clar, et donaven, des de la nostra òptica, tanta feina que ni te n'adonaves. Però es veia amb les cares dels periodistes estrangers que cada vegada que arribava la contrarrellotge i Indurain ho arrasava tot, deien, hòstia, torna a explicar la mateixa història, porto 5 anys seguits explicant el mateix. Doncs aquells eren guionistes avorrits. El d'aquest any és guionista bo. Llavors, dintre de les opcions, l'experiència que em deies tu, a mi el que em fa dir sempre és que això no s'ha acabat fins al final i que poden passar moltes coses, que no pots llançar-te, ho va fer fa uns dies i a mi em va semblar molt atrevit el Bradley Wiggins, després de l'etapa de la planxa de Belfill, quan va dir que ja s'havia acabat i que jo estava decidit que el Tour ja no tenia història, que el guanyava el Pogacar sense cap dubte, no? Doncs jo crec que justament el que no has de fer és això, donar per fet una cosa. En aquests moments, i més amb aquestes últimes baixes del Jumbo, el guionista ha tornat a intervenir, per entendre, ens ha tornat a obrir una situació que algú podia dir, això ja està fet, el danès guanya segur, doncs no, ara ja no està tan clar. I aquesta carta que dius que apuntava el Fletxa, que és el paper que jugarà dintre d'aquest guió canviant a l'Ineos, pot ser clau, pot ser molt, molt important perquè té una sèrie de personatges, una sèrie d'elements, de secundaris que serien en una sèrie televisiva, que poden donar molt de joc i ens poden, crec, animar bastant aquesta última setmana.
Doncs ens queden uns quants dies per seguir gaudint perquè realment ens ho estem passant molt bé. Xavi, tenia moltes ganes, ja t'ho he dit, de parlar d'això, se'ns ha fet curt, però en fi, ja ho haurem de fer amb un cafè pel mig, o sigui que queda
molt bé.
Pendent. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, a tu.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.